Notícies Vespre. Karen Madrid.
La recessió és inevitable de cara a la tardor i tant podria ser temporal com desembocar en una nova crisi. Així ho considera l'exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, el sabadellenc Joan B. Casas. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Casas atribueix la recessió a diferents factors, però el decisiu serà l'elevat índex d'inflació. Un fenomen lamenta que no és fàcil d'abordar.
És molt fàcil controlar la inflació de demanda. Pujant els tipus d'interès, la gent consumeix menys, per entendre'ns. Però quan en aquest cas la inflació ve donat per un tema com l'energia, que només es pot solucionar a partir d'una substitució de les fonts bàsiques d'energia, home, això no es fa d'un dia per l'altre. Això no es fa d'un dia per l'altre. Per tant, tots ens podem omplir la boca d'energies renovables i ho hem de fer-ho, i ara ens podem penedir del que hem fet fins ara, però això no és un dia, no es fa un dia per l'altre.
Per Casas, mentre no es produeixi un canvi de model energètic, caldria regular els preus de l'energia i posar impostos a les elèctriques.
Els alumnes de l'Escola d'Educació Especial Francesc Bellapart reben atenció mèdica al centre sense necessitat de desplaçar-se al Taulí.
El curs comença consolidant aquest servei que es va aprovar de forma pilot abans de l'estiu. Des de la unitat d'atenció al pacient complex i paliatiu pediàtric, asseguren que la teràpia és molt més efectiva fora de l'hospital.
I en esports, nova presentació de jugadors del Sabadell a la seu de Cafès Pont.
Són Àlex Sala, encara pendent de debutar, Alberto Fernández i Pau Víctor. La presentació s'ha fet el mateix dia que la Federació Espanyola i els clubs de Primera Federació s'han reunit per pactar els horaris de la primera volta.
Aquestes i altres notícies les repassarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Notícies Vespre. Tota la informació a Ràdio Sabadell.
Els serveis. A aquesta hora trobem incidències a l'AP7, 2 quilòmetres de retencions a Barberà en sentit sud. També hi ha problemes a Cerdanyola, en aquest cas a la B30, 2 quilòmetres de cues en sentit nord. I pel que fa a Barcelona, hi ha congestió a la ronda litoral entre la Barceloneta i el Fòrum i trànsit dens a la ronda de dalt entre la Vall d'Hebron i Nou Barris en els dos sentits.
El temps.
Ara mateix tenim 28 graus a Sabadell, 3 graus menys que hi ha a aquesta hora. S'estan ajustant les temperatures. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores? Li preguntem al Jordi Cruz. Bona tarda.
Hola, bona tarda. A aquesta hora se superen ja els 30 graus de temperatura en alguns punts de l'Empordà o també a les Terres de l'Ebre, però la temperatura avui és una miqueta més baixa que la d'ahir, fa menys calor i sobretot es nota un descens en la xafogor, especialment cap a l'interior del país. Aquesta tarda tindrem el cel mig ennuvolat en general, han d'anar passant algunes bandes de núvols alts i mitjans i també estan creixent núvols a punts de muntanya, especialment cap a la serralada prelitoral, on aquesta tarda podrem tenir algun ruixat en general doncs aïllat i no gaire fort. També pot caure algun ruixat al sector més oriental del Pirineu i del Prepirineu i serà especialment cap al massís del Port doncs, on pugui caure algun xàfec una mica més intens. De cara a demà esperem una jornada també amb la presència d'alguns núvols i atenció perquè de matinada o a primera hora del matí podria caure algun ruixat entre el camp de Tarragona i la costa de Barcelona. Demà la temperatura una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
No ens lliurarem de la recessió econòmica de cara a la tardor. Així de contundent s'ha expressat l'economista sabadellenc Joan B. Casas davant dels elevats índexs d'inflació.
Durant dos trimestres amb recessió o amb disminució del PIB, i això nosaltres anomenem una recessió tècnica. A veure, jo penso que això es produirà. Jo penso que això es produirà. I m'agradaria molt equivocar-me, eh? Però això es produirà. La gran discussió està si això és el preludi d'una crisi més profunda o no.
L'exdelegat del Col·legi d'Economistes de Catalunya ho ha apuntat al programa El Cafè de la Ràdio, on també ha desgranat les causes d'aquesta situació.
Casas assenyala que l'augment de preus no ha estat provocat per un increment de la demanda. Això fa que un augment dels tipus d'interès sigui insuficient per superar la situació.
La inflació és com la febre, és a dir, pots rebaixar la febre amb un antitèrmic, però si no vas a les causes estarem al mateix, no? I per tant, hem d'incrementar la productivitat. Hem de tenir present de que no és el mateix una societat del coneixement que una societat, diguem-ne, manufacturera.
Tot plegat passa en un moment en què l'economia tot just s'estava recuperant de l'efecte de la pandèmia.
Ja veníem d'una situació una miqueta complicada, perquè la pandèmia va paralitzar el conjunt de l'economia, i això no és com un semàfor, que la que es posa verd arrenques. És a dir, el tornar a posar en marxa tot el que va costar. I va haver-hi allò que dèiem la interrupció de la cadena de subministrament.
Cases destaca que la solució passa per fer un salt cap a les energies renovables. Mentre aquest canvi de paradigma no es dona, aposta per regular els preus de l'energia i crear impostos per reduir els beneficis de les elèctriques. També insisteix en la necessitat d'invertir en noves tecnologies que podrien pal·liar els efectes de l'escalfament global sense que l'economia se'n ressenti.
En opinió de l'exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya, la recessió és un fet, però com veuen el panorama des de les patronals sabadellenques? La Cambra de Comerç i el CIESC reconeixen que la conjuntura actual i futura és incerta.
Així és, els presidents de les dues patronals, Ramon Alberic i Alicia Bosch, admeten que hi ha elements per a la preocupació. Ara bé, la presidenta del CIESC advoca per no fer previsions a molt llarg termini perquè la conjuntura actual és molt canviant.
Sí que hi ha elements de macroeconomia que no són massa favorables, d'acord? Però jo no m'atreveixo a... i no és bo tampoc a titllar un escenari de catastròfic, ni molt menys, no. Sí que hi ha elements que a priori no són del tot positius o no són positius, vale? Llavors, però caldrà anar veient més a més.
Una opinió compartida per Ramon Alberic, màxim responsable de la Cambra de Comerç. Demana als organismes i les institucions competents que no enviïn missatges alarmistes que refredin encara més l'economia.
Temo que els missatges que s'estan donant són massa alarmants i que puguin fins i tot ser causa de que es produeixi això que s'anticipa, no? Però la veritat és que en general no ens arriben notícies d'una excessiva preocupació. Per què? Perquè les xifres a curt termini encara no reflexen aquesta preocupació que aquests experts estan intentant traslladar a l'economia.
De fet, segons Alberic, és molt probable que les mesures preses per frenar la inflació acabin repercutint en el consum per part dels sabadellencs. Per contra, de moment no veu indicis que el sector productiu hagi de patir les conseqüències del context actual.
Precisament els empresaris de l'àmbit del Ripoll i la carretera de Caldes milloren les expectatives de cara al tercer trimestre de l'any.
L'índex de confiança es recupera un 5,2% respecte dels tres mesos anteriors, segons l'última enquesta de clima i confiança empresarial, elaborada per les diferents patronals sabadellenques, Banc Sabadell i l'Ajuntament. De cara al tercer trimestre, també es redueix lleugerament el pessimisme dels empresaris en relació a la marxa del negoci, tot i que es manté la preocupació per l'evolució de la conjuntura. La indústria i la construcció són els sectors amb unes expectatives més negatives de cara als mesos de juliol, agost i setembre.
L'Associació Promoció del Transport Públic ha demanat en una entrevista al Cafè de la Ràdio que els descomptes que s'estan aplicant en alguns títols no es tradueixin en menys inversions en el transport públic.
El president de l'entitat, Daniel Pi, argumenta que els operadors estan econòmicament tensats i que el govern central hauria de garantir una compensació dels diners que deixaran de percebre. En el cas de l'ATUS, es calcula que el dèficit podria ser d'uns 150.000 euros.
En aquest moment és molt difícil demanar a un operador que millori servei, perquè el que et diu és, escolta, jo tinc un dèficit de l'època de la pandèmia, ara estic patint un dèficit pel tema de les rebaixes, que ja veurem si l'Estat m'ho cobreix total, parcialment, o no m'ho cobreix, no em demanis que posi més autobusos. Per tant, o es fa molt bé la compensació econòmica, o podem tenir la sorpresa que una de les conseqüències de les rebaixes és que els operadors retrauen servei, o com a mínim que no el milloren.
De fet, des de l'entitat consideren que per captar més usuaris és més important millorar la fiabilitat i la competitivitat del servei que no pas reduir els preus.
El tema de preus sí que apareix, i en algun cas amb algun tipus de persones amb economia molt deprimida o tal pot ser determinant, però a la majoria dels casos la utilització del transport públic es veu limitada pel fet de tenir el transport públic que es necessita.
De totes maneres, aplaudeixen la mesura sempre que serveixi per incentivar l'ús dels diferents operadors del transport públic.
No deixem de parlar de mobilitat perquè l'ADENC reclama que es construeixin tres estacions de ferrocarrils al Vallès Occidental, la primera a Vulpelleres, la segona a Can Llong i la tercera a Terrassa. L'entitat, que celebra el seu 40è aniversari, no perd pistonada i arrenca aquest curs polític posant la mirada en els problemes mediambientals de la comarca.
Un altre dels fronts on des de l'ADENC també volen actuar és en la defensa del riu Ripoll i en la defensa de la seva biodiversitat. Ho ha explicat al programa Al Matí, Joan Carles Sallàs, president de l'entitat.
El riu abans era agrícola i natural, abans que industrial. Per tant, la ratlla vermella no està en omplir totes les coses industrials del mateix ús intensiu que l'indústria, sinó que hem de renunciar una mica a l'activitat del segle XX que ens va fer veure el riu de tots els colors. I, per tant, hem d'anar a una activitat del riu una mica més reduïda que l'impacte que van tenir les fàbriques al segle XX.
Des de la mateixa entitat han afirmat que no faran cap acte commemoratiu del 40è aniversari, sinó que seguiran amb la feina feta fins ara, com per exemple amb les xerrades, escoles i instituts.
El que estem insistint més últimament potser és en els temes de la renaturalització de la ciutat i, per tant, de fer patis, diguem-ne, que tinguin més incorporació del verd, i es parla una mica de temes d'aquesta idea de renaturalització.
L'ADENC es va crear l'any 1982 arran de quatre amics de dos instituts diferents de Sabadell que estaven preocupats pel medi ambient.
Ràdio Sabadell. Notícies.
Personal de la unitat del pacient crònic complex i paliatiu pediàtric del Taulí consolida el servei sanitari a l'Escola d'Educació Especial Francesc Bellapar. Després de la prova pilot del curs passat, el Centre Educatiu dels Marinals corrobora que l'atenció sanitària a l'escola mateix manté els alumnes més relaxats i també facilita la participació de les famílies.
I és que amb aquest sistema s'està aconseguint que les famílies tinguin una millor visió de la situació i també se simplifica la logística. Per a la directora de l'escola, Francesc Bellapar, Judit Minguillón, es posa la salut al mateix nivell que els objectius educatius. Són declaracions al programa Al Matí.
L'educació també passa per la salut i és un dels punts més importants en un sector del nostre alumnat. Ja no només a nivell de físic, sinó també a nivell psicològic. Llavors nosaltres prioritzem l'educació, evidentment, però també prioritzem l'atenció individualitzada pel que fa a salut. Llavors, respecte a això, amb l'equip de crònics i paliatius, la veritat és que ho hem tingut molt fàcil.
El fisioterapeuta Fabio Xiné diu que d'aquesta manera s'aconsegueix una exploració més precisa.
Els infants veritablement estan més còmodes. Hi ha exploracions que s'han pogut fer a l'escola que són molt més complicades a l'hospital i això ens facilita als professionals que tenim que fer monitoritzar no, les articulacions, com està el cos. Pues, bueno, tenim una foto, com si diguéssim, més precisa, perquè veiem realment el dia a dia del nen on el nen passa a la major part del temps.
Tenen necessitats de tot tipus, incloent problemes de salut mental. José Vicente Serna, coordinador de la unitat, recorda que per a un nen anar a l'hospital no és una bona experiència.
És posar tot el sistema, no? Tant sanitari com educatiu, posar a la persona en el centre. No? Sí. En aquest cas, l'infant estaria al centre del nostre model d'atenció. Clar, a nivell concret, intentem pensar, no?, el que suposa per un nen anar a l'hospital, no?, un dia. Sap que va anar a un lloc on és probable, almenys que li lleve la ropa, que li explori una persona molts cops desconeguda, que li faci mal, que estigui un lloc fred.
D'aquesta manera, la teràpia és més eficient fora de l'hospital. Gairebé un de cada tres dels 150 alumnes té pluridiscapacitat.
I no deixem de parlar d'inclusió perquè la DINCAT vol participar en el desplegament del nou decret d'inclusió educativa per garantir que les famílies d'infants i adolescents amb discapacitat tinguin la possibilitat d'escollir la millor escola pels seus fills.
El gerent d'aquesta agrupació d'entitats, Víctor Galmés, ha reivindicat que s'escolti la seva veu per poder desenvolupar de la millor manera possible un decret que arriba amb 5 anys de retard.
I nosaltres el projecte que defensem és que sigui una decisió de les famílies i que, evidentment, animar que quan més puguin anar a una escola ordinària i estar participant del Consell de la Societat, millor, però també ens trobarem a casos en què decidiran estar a una escola d'educació especial. O fins i tot que en una etapa de la vida la solució és una o la situació és una i després a una altra etapa de la vida la situació canvia.
El nou decret d'inclusió s'ha començat a aplicar, creant 28 centres CEPSIR arreu del país, els quals ofereixen recursos, assessorament i professionals a l'escola ordinària amb alumnes amb discapacitat.
Que es puguin desplaçar professionals en els centres, tenir unes hores, estar allà, fer un acompanyament, també ajudar el professorat de l'escola ordinària perquè conegui com ha d'actuar, què ha de fer, i anar combinant entre que el professorat que ja hi és agafi autonomia i tingui les eines, i l'altre tenir unes hores, uns moments puntuals on hi hagi un suport per poder fer aquest acompanyament especialitzat i professional.
En el cas de Sabadell, cap dels tres centres d'educació especial ha estat escollit per formar part d'aquesta xarxa, tot i que alguns ho han estat fent de forma informal fins l'arribada de la pandèmia, com l'escola Xaloc, al Vallès Occidental, i a dos CEPSIRs, les escoles Fàtima i Crespinell, totes dues de Terrassa.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sabadell ha perdut un dels seus pallassos més il·lustres, Pere Elias. El també anomenat el pallasso Perico, nas de mico, ha mort a l'edat dels 54 anys. Elias també era el propietari de l'empresa Impremtes Elias al carrer Agricultura, al barri de la Creu Alta.
Des de l'entitat Disbauxa, organitzadora del Carnaval, ja han mostrat el seu condol per un dels membres de la seva entitat, que també s'encarregava d'amenitzar el dissabte del cap de setmana de Carnaval. Joan Carles Cosidó, president de Disbauxa, afirma que Elias era una persona de ciutat compromesa amb la cultura clown.
Era una persona molt de ciutat, molt de Sabadell, i llavors era com, ja era com molt conegut, no? Vull dir que, i llavors per nosaltres ja sempre ens anava molt bé, perquè ens ho feia bé, ens tractava molt bé. I la veritat és que els nens, per nosaltres el més important és que els nens ho passaven molt bé, i nosaltres també.
Dels seus espectacles, Cosidó en recorda la capacitat innata per fer riure els infants.
Era molt de, com, de fer jugar els nens, de fer danses, i aquestes coses, però és que ja arribava, doncs, per exemple, jo què sé, no?, amb alguna cosa de que fes bombolles o alguna cosa, i anava fent tot el rotllo amb aquest, no? Vull dir, això és un exemple, feia moltes coses.
El mateix Cosidó ja ha avançat que el pròxim Carnaval es recordarà la figura d'Elias durant el pregó.
Coneixes l'app de Taxi Més? Descarrega-te-la i reserva un taxi còmodament des de la nostra app. Més informació a taximésapp.com.
Taxi!
Ràdio Taxi Sabadell, el teu taxi de referència a Sabadell.
Ràdio Sabadell, al peu de la notícia. Avui també és notícia...
La doctora Paula Saludes és la nova subdirectora assistencial del Parc Taulí.
Llicenciada en Medicina i Cirurgia General per la UAB l'any 2009, Saludes va fer l'especialització en Medicina Intensiva al Taulí. Fins ara havia exercit a l'Hospital HM9 Delfos, primer com a coordinadora del Servei de Cures Intensives i Unitat Coronàries, i des del 2020 com a directora mèdica. Les funcions directives de la doctora aborden dos àmbits: serveis transversals, com l'àrea de crítics, laboratori, medicina nuclear o urgències, entre d'altres, i les especialitats quirúrgiques.
Laia Silvestre, reelegida com a portaveu del Jovent Republicà de Sabadell.
La secció local de l'organització vinculada a Esquerra Republicana acaba de celebrar el congrés anual on ha renovat l'executiva. A banda del càrrec de portaveu en el qual ha estat ratificada, Silvestre també serà la nova secretària de Feminismes. Laia Silvestre estudia Ciència Política a l'Autònoma i Filologia Catalana a la UOC. Al congrés també s'han nomenat la resta de càrrecs de l'executiva permanent local del Jovent Republicà. Joan Guixant serà el secretari d'Organització, Alba Torres, de Finances i Formacions, Joan Gatell, d'Activisme, i Quim Belmonte, de Comunicació.
I la Crida per Sabadell anima la ciutadania a presentar al·legacions contra l'expedient de cessió dels terrenys per al Surf City.
La formació recorda que el dia 14 de setembre expira el termini per presentar al·legacions contra l'adjudicació del solar del camí de Can Quadres per a la construcció de la piscina d'onades. Segons la Crida, hi ha indicis d'irregularitats en el procés, com ara que la concessió s'ha fet a dit, no s'ha adaptat al plantejament urbanístic de la zona al projecte, o no s'han fet els estudis d'impacte mediambientals, entre d'altres. L'últim ple municipal del curs abans de les vacances d'estiu va donar llum verd a l'inici del procés per cedir els terrenys de l'anella esportiva de Sant Oleguer gràcies als vots del PSC, Junts i Ciutadans.
Fora de Sabadell i la comarca.
Cal una renovació del Consell General del Poder Judicial.
El seu president, Carlos Lesmes, ha reclamat al líder del govern espanyol, Pedro Sánchez, i al del PP, Alberto Núñez Feijóo, que treballin, busquin consens per fer-ho possible.
Que ponga solució definitiva a esta situació insostenible que acabo de descriure, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas, o, de no serlo, sea restituido en la plenitud de sus competencias, otorgando a esta petición la relevancia constitucional y democrática que realmente tiene y dejando de lado todo interés de partido. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
Ho ha dit el dia que comença el curs judicial, després de més de 3 anys i mig amb la renovació bloquejada.
La consellera de Justícia, la sabadellenca Lourdes Ciuró, ha demanat la dimissió de Lesmes per criticar la desjudicialització del conflicte polític català.
Per a Ciuró, les declaracions són intolerables i evidencien que la cúpula judicial de l'Estat no és imparcial i vol continuar la repressió política.
La ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, descarta l'impuls d'una llei per regular els preus màxims dels productes bàsics d'alimentació.
No obstant això, demana un esforç als sectors que més es beneficien de la crisi, com són les energètiques.
El gobierno sigue atento de la misma manera que ha puesto en marcha un impuesto a las energéticas, a las empresas petroleras, a los bancos, por la subida del tipo de interés. El gobierno no va a permitir que en esta crisis no haya una distribución justa de esa carga, de ese esfuerzo, y por tanto aquellos que se beneficien de forma extraordinaria con esta crisis, pues efectivamente se les pedirá un mayor esfuerzo, pero en ningún caso una puesta de precios máximos o una regulación de esos precios.
Montero assegura que s'ha d'arribar a aquest esforç de forma consensuada.
I un últim apunt, Vladimir Putin amenaça de tallar el subministrament d'energia als països d'Occident si la Unió Europea aprova un topall al preu del gas.
Ho ha dit just abans que els diferents ministres d'energia debatin aquesta mesura en una cita aquest divendres. El president de Rússia ha titllat el topall d'estúpid i ha assegurat que tot plegat derivaria en un encariment global dels preus, agreujant, assegurat, encara més els problemes econòmics d'Europa.
Esports.
El centre d'esports està donant sortida a alguns jugadors del filial en projecció per estar en un futur pròxim al primer equip. Sergi Parc, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
En els últims dies, 3 joves futbolistes arlequinats han trobat nou destí per aquesta temporada.
I tots ells en qualitat de cedits. És el cas d'Alberto Salamanca, que enguany vestirà la samarreta del Castelldefels, o d'Àlex Pauner i Iker Hernández, que jugaran al Sants en 2 equips de tercera federació. Jaume Milà és el secretari tècnic del Sabadell.
Hi ha jugadors que sí que tenen un punt més i que potser la primera catalana se'ls queda una mica curta i que aquest pas intermig ens ajudarà que puguin estar al primer equip abans, no? Al final l'objectiu és aquest. Aquest any hem fet la pretemporada de molts jugadors, 8, 9, 10. Al final Marc Vargas i Jaume Pinyol, com sabeu, estan en dinàmica al primer equip i els que els hi falta aquest pas intermig els hem intentat buscar situacions, possibles sessions. Particularment els 3 que surten al Sants són jugadors que des del club se'ls hi veu projecció pel primer equip i per tant, creiem que és bo que surtin a una categoria que ara mateix nosaltres no tenim.
No està descartat que pugui sortir seguit algun jugador més. En les últimes temporades, homes com Sergi Altimira o David Estals també van ser prestats a altres clubs i, de fet, Salamanca i Iker Hernández repeteixen igualment en aquest sentit.
I pel que fa al primer equip, avui els de Gabri Garcia han tornat als entrenaments i després s'ha continuat amb la roda de presentacions de nous jugadors.
A la seu central de Cafè Esport, el torn ha estat per Àlex Sala i per 2 homes que ja han debutat en les primeres jornades de Lliga, Alberto Fernández i Pau Víctor.
Creo que era la mejor opción para eso, para reivindicarme. Aquí me dieron la confianza desde el primer momento y yo vengo con todas las ganas y con toda la ilusión de volver a ser el jugador que fui hace 2 temporadas.
El Sabadell va mostrar molt interès. Penso que és un estil de joc que s'adapta molt al meu estil de joc. I, bueno, tampoc va ser una decisió difícil. En tot moment vaig tenir clar que la meva prioritat, si havia de sortir al Girona, era venir aquí. I estic molt content per com s'ha donat tot.
I té encara pendent de votar un Àlex Sala que pot ocupar qualsevol posició al mig del camp i amb qui hi ha dipositades moltes expectatives al seu club d'origen, el Girona.
Valorando con mis representantes y con mi familia, creía que seguir en casa y me hacía especial ilusión poder venir al Sabadell, que es un equipo que desde pequeño lo he tenido cerca y para mí creo que fue bastante fácil tomar la decisión de venir aquí y vengo con muchas ganas de ayudar al equipo.
D'altra banda, avui s'ha celebrat la primera reunió plenària entre la Federació Espanyola i els clubs de Primera Federació. S'ha confirmat que aquesta setmana s'anunciaran els horaris de tota la primera volta.
Obrim bloc poliesportiu, les eleccions a la presidència del Club Natació Sabadell s'avancen un parell de mesos i seran el dia 20 d'octubre. Aquest matí ja s'ha dut a terme el sorteig de la Junta i la Mesa Electoral.
En un primer moment estaven previstes pel gener del 2023, quan es complien 6 anys dels anteriors comicis, però finalment tindran lloc el mes que ve. Així ho va confirmar ahir l'entitat sabadellenca. Els presidenciables tindran temps entre el 23 de setembre i el 7 d'octubre per poder presentar les seves candidatures. Les últimes eleccions van ser el gener del 2017, quan Claudi Martí va superar l'aleshores president Miquel Torres. Martí ja ha confirmat en diverses ocasions la seva intenció de presentar-se a la reelecció. A les travesses per optar al càrrec també figuren noms com el d'Antoni Ortiz, Àngel Vinyeta o Joan Reixac.
I precisament el Natació Sabadell té una nombrosa representació a l'europeu d'esplit de waterpolo. A aquesta hora juga la selecció espanyola femenina a les semifinals del torneig.
Recordem, amb 8 waterpolistes de l'equip que enguany estaran a l'Astralpool i contra els Països Baixos, on hi són dues jugadores més del Sabadell, Sabrina van der Sloot i Marche Keun. Just després, l'altre bitllet per la final se'l disputaran a 8:45 Grècia i Itàlia.
I demà serà el torn de la selecció masculina, que es va classificar per les semifinals després de batre Grècia als quarts per 9-5.
Dels quatre jugadors del club van jugar al partit, dos d'ells, Bernat Sanahuja i Sergi Cabanes, autor de dos gols, i qui té clar per on passen les opcions de medalla.
La defensa és clau, o sigui, tu a vegades no guanyes un partit perquè fiquis 15 gols. Si tu fiques 15 i aconsegueixes que l'altre equip només et faci 14, pues has guanyat, és obvi. Però en aquest cas vam ficar 9 i els vam mantenir a 5. És molt complicat el que hem fet, té molt de mèrit, i al final tot es basa en la defensa.
Ara només Hongria, el rival demà a les 6 de la tarda el separa de la gran final. Per tant, tant el combinat masculí com el femení són dins la lluita per les medalles. Curiosament, Espanya i Itàlia són les úniques seleccions que han colat els dos equips a semis i podria donar-se el cas d'una doble final entre espanyols i transalpins.
Un cop acabi l'europeu, els jugadors de l'Astralpool ja se centraran en una temporada il·lusionant, especialment després que es confirmés la classificació directa de l'equip masculí a la fase finals de la Champions.
I fa uns dies es va dur a terme el sorteig. Els de Quim Colet han quedat emmarcats al grup B, juntament amb el Novi Beograd serbi, el Telekom Budapest hongarès, el Marsella francès, el Juk Dubrovnik croat, l'Espandau 04 Berlín alemany i dos equips més procedents de la fase prèvia, que es coneixeran a principis d'octubre. Xavi Balaguer, el director esportiu de l'entitat, es mostra ambiciós.
Ara mateix tenim doncs, quatre jugadors amb la selecció espanyola a Split, a semifinals de l'europeu, més dos jugadors més que han jugat amb una selecció potent com és Montenegro a l'europeu. Per tant, estem parlant d'aquests 6 jugadors d'un nivell internacional important. I sobretot el que nosaltres, com a entitat, ens fixem l'objectiu és, una, de competir. Competir volem dir de no perdre la cara a cap dels partits que disputem i intentar lluitar per, en aquest grup, que serem 8 equips, doncs, lluitar per entrar a la Final Eight, és a dir, per lluitar per aquesta quarta plaça que ens donaria accés a una Final Eight.
Recordem que el club va poder acceptar la wildcard que va oferir l'Alen després de la renúncia de l'Esteua de Bucarest. Les despeses extres es faran front amb el suport d'institucions i de patrocinadors. El 15 de novembre es donarà el tret de sortida a aquesta main round de la Champions.
I a la Vuelta, David de la Cruz havia començat el dia guanyant una posició a la general, però després de l'etapa d'avui ha tornat a caure al 14è lloc.
La retirada de Primo Roglic, qui fins ara era el segon a la classificació i amb opcions de lluitar pel mallot vermell, ahir ha fet escalar una posició al ciclista sabadellenc. Avui, però, a l'ascens al Monestir de Tentudia no s'ha mantingut entre els més forts. El triomf d'etapa ha estat per Rigoberto Urán i el líder de la cursa continua sent Renko Evenepoel. Demà, 18è etapa d'aquesta Vuelta, 192 quilòmetres entre Trujillo i l'Alto de Piornal, un port de primera categoria.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
A tu, Karen.
Menys d'un minut per 8:15. Posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 7 de setembre. Recordant-vos que tot el que us hem explicat ho podeu trobar a radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 8 del matí amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dia. Adéu-siau.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe.radiosabadell.fm.